Duros a quatre pessetes.
El PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per impulsar una nova llei d'habitatge a tot Espanya. La llei inclou limitar el preu dels lloguers en algunes poblacions i també marcar un tant % de construcció obligatòria d'habitatge de protecció oficial. Hi ha molts dubtes sobre aquesta llei. Anem a saludar a un advocat expert en temes immobiliaris. És en Joan Carles Codina, soci d'Escoda Codina. Advocat Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què diu exactament la llei, Joan Carles?
Bueno, la llei de moment s'està negociant, espero que s'aprovarà amb els pressupostos del 2022 i estableix unes mesures importants. Una és el fet de penalitzar els habitatges buits. L'altra, ho dic així de forma general...
Sí, i anirem a concretar en cada cosa, sí.
Sí. Després, també estableix que hi hagi una reserva del 30% de les noves promocions per obra, diguem-ne, per habitatge públic. La meitat d'aquest hauria d'anar al lloguer públic. Uh-huh. A més a més, estableix un tope de rentes de lloguer a partir del que es considera grans propietaris, uh-huh. Doncs estableix un tope de lloguers per les zones tenses. Uh-huh. Després hi ha un bono, es crea un bono d'ajuda als joves de 20 a 35 anys, que es creu que tindrà una durada de 2 anys, per ajudar-los al lloguer d'aquesta primera vivenda seva. No? Uh-huh. Aquestes serien una mica les mesures més rellevants.
Doncs anem per parts, si vols que m'has dit quatre, comencem per la primera. Tu has parlat de que es pagarà més impostos per a aquells que tinguin habitatges buits. Què significa? Perquè hi ha persones que tenen, per exemple, un pis a Barcelona i una segona residència, a Calella o un lloc de costa. Quins pisos s'hauran de pagar més i com s'hauran de pagar més si finalment aquesta llei doncs és aprovada?
Mira, aquesta mesura, de moment no hi ha un concepte clar que es considera habitatge buit. Tenim una sentència del Constitucional que en el seu dia es va manifestar respecte a la llei d'habitatge del País Basc, en el qual aquesta sentència del Constitucional deia que es considera habitatge buit aquell que està deshabitat durant 2 anys. Consecutius, no? Uh-huh. I ja teníem un primer criteri. Entenc que això no afectarà les segones residències, sinó que la idea és agafar realment aquests habitatges pues, que estan deshabitats completament. Uh-huh. Ara bé, la mesura serà complicada de posar en pràctica, perquè és difícil controlar això, no? Serà complicat. I la forma de penalitzar-ho serà doncs, que els ajuntaments dels municipis on es trobin aquests habitatges buits puguin fer un recàrrec de fins al 150% de l'IBI. Aquí també veurem que, clar, com que estem en un país, un estat que la normativa d'habitatge està molt atomitzada, doncs, és clar, cada comunitat autònoma té les seves competències i també cada municipi. Uh-huh. El tema dels IBI, per exemple, és una clara competència dels municipis. Hi haurà municipis que es voldran acollir a aquesta possibilitat i hi haurà altres que no.
Uh-huh. Quan pares d'un recàrrec del 150%, a què es refereix? Si de l'IBI es paguen 100 euros, què es pagarien? 150 o 250?
Pagarien, pues, si l'IBI és de 100 euros, pues, un 150% de 100. Per tant, uh-huh. Estaríem pagant 250 euros.
Vale, és a dir, els 100 euros a l'IBI més una penalització que seria tant a l'IBI més el 50, o sigui, un 150%. I això recordem que seria només per a aquells municipis que ho apliquessin perquè és una competència municipal. Depèn, sí. Òbviament, del color de l'Ajuntament, doncs ho aplicaria o no. Després has parlat d'un 30% de protecció oficial. Això significa que a totes les construccions noves s'hauria de fer un 30% de pisos de protecció oficial? Em refereixo, per exemple, si ara els hi dona per construir un edifici a Pedralbes, s'hauria d'incloure un 30% d'aquests pisos destinar-los a protecció oficial?
En principi, ja a les obres noves de les zones regulades. Per tant, hi haurà zones que no estiguin regulades i, per tant, no hi hauria aquesta reserva.
I zones regulades són les que estan tenses, les que es considera com
sí,
tenses.
Sí, les que es declaren tenses. Per exemple, Barcelona, Madrid seran candidates claríssimes, no? Aleshores, això vol dir que una promoció de l'obra nova, de uh-huh. cada 100 pisos que facin 30, han d'anar reservades per ser destinades al que complir. La veritat uh-huh. és que és una necessitat del lloguer. Uh-huh. sàpiga, aquesta llei el que pretén, l'objectiu bo, és permetre l'accés a l'habitatge a aquelles persones pues, que els és més complicat, sobretot perquè partim ja d'una base de que l'habitatge pues, és algo necessari. Clar, aquesta llei, les mesures que està preveient, pues, entenc que difícilment ho podrà aconseguir. Per exemple, el tema aquest que estem dient, el fer que hi hagi una reserva del 30%, primer de rentar qui pagarà això, perquè està clar que el promotor no ho farà. Per tant, vol dir que els ciutadans que vagin a comprar l'habitatge que no sigui de protecció oficial hauran de pagar una mica més per finançar aquest habitatge de protecció oficial. Però, a més, la mesura, en el fons, el que farà serà desincentivar el promotor perquè faci aquest tipus de promocions i anirà a promoure doncs, a zones on no estigui regulat el mercat. Això què voldrà? Doncs això crearà i hi haurà tornarà a haver-hi menys oferta i la pressió, perquè en el fons aquestes mesures el que no faran serà disminuir la pressió a les zones tenses, és a dir, la demanda seguirà i a més a més pot ser incrementada. Si el que fem d'aquesta manera és que hi hagi menys oferta perquè el promotor queda desincentivat a fer aquestes funcions, doncs vol dir que ha d'haver-hi menys oferta i està en mantingut la demanda, doncs haurà més tensió.
Tercer punt, parlaves de... Parlaves d'aquestes zones tenses, del lloguer que estaria regulat el preu. Les zones tenses, si no m'equivoco, crec que són aquelles zones que l'Ajuntament declara que ha pujat molt el preu en els últims anys. En exemple, a Barcelona, doncs, pot ser el barri de Sant Antoni, bueno, tota la ciutat, no? I l'Ajuntament declara aquestes zones, que les ha declarat l'Ajuntament, i llavors què passaria? Que el lloguer ha de baixar en aquestes zones o ha de...
Sí, la llista és el paràmetre de que la zona tensa serà aquella on el lloguer estigui un 30% per sobre dels ingressos mitjos d'aquella zona. No? Per tant, serà una mica relatiu. I quan estigui declarada la zona tensa, doncs voldrà dir que el lloguer tindrà un tope. No podràs pujar-ho per sobre del tope que marqui la normativa per aquella zona. Però això, que sona molt bé, que és molt popular... és molt contraproduent. És molt contraproduent
perquè
no podem anar en contra de la... perquè no es pot anar en contra de la veritat. Aquesta mesura que pretén eliminar la pressió no ho farà. La tensió seguirà havent-hi. Per què? Perquè la demanda per viure allà seguirà mantenint-se. El que passa és que en lloc de manifestar-se en preu doncs provocarà efectes com, per exemple, doncs, comença a haver-hi una economia submergida de lloguer. És a dir, el propietari que vulgui llogar per 1.000 doncs cobrarà 600 oficial i 400 els cobrarà sota mà. I estem creant aquí una economia submergida. Però també propiciarà certes picaresques. Pues, com que això regula l'habitatge, pues, l'habitatge es posarà en lloguer a un preu de mercat i la plaça de pàrquing te la llogaré per sobre del preu de mercat per compensar el que no té pel pis, per lloguer del pis. O, per exemple, hi haurà propietaris que diran, pues, no llogo. Prefereixo que si un dia m'agafen que tinc el pis desocupat, doncs ja pagaré el recàrrec. I d'altres, senzillament, llogaran, però no invertiran en el pis. I no invertiran perquè, clar, si la renta és molt baixa, doncs no els val la pena invertir. I això és molt perillós, perquè pot crear zones en les quals els habitatges es deteriorin i, per tant, al final, el preu sí que realment es posi a to i baixi el preu, perquè realment els habitatges ja no són de la qualitat ni tenen les prestacions que s'esperava dins. Vamos, un conjunt, aquestes mesures, realment, per molt que sonin molt bé, acabaran sent contraproduents. No acabaran ni funcionant ni considerant l'objectiu que volen.
La quarta mesura, estem parlant d'un bonus que el president del govern va anunciar de 250 euros per als joves perquè es puguin pagar el lloguer. Jo, en aquest cas, t'ho pregunto ara tu, però el que puc veure o que penso a priori és que farà que pugin els preus, perquè si hi ha gent que pot pagar 250 euros més, no? Si jo puc llogar un pis i sé que una persona pot pagar 250 euros més, doncs ja li cobro, no?
Pues sí, podria ser. És a dir, al final aquestes ajudes poden arribar a ser com un increment de la renta dels propietaris.
Clar.
Però a més, pensem una mica. O sigui, és un bonus dels joves de 18 a 35 anys. Molt bé. I què passa amb totes aquelles persones que tenen més de 35 anys?
Els de 36, per exemple, no?
Sí, exacte, o 40, que també tenen dificultat per accedir a una vivenda. Què passa amb aquests? A més, aquesta vivenda està limitada a rentes de 600 euros. On trobem avui dia un pis de 600 euros?
A petits municipis, sí. Que no està... No? A Barcelona, 600 euros, pocs pisos trobes, per no dir cap.
a prop de l'àrea metropolitana tampoc en trobes. Uh-huh. Pensem en el Maresme mateix, és complicadíssim trobar un pis de 600 euros.
Uh-huh.
Esclar, el fet que domina aquest bonus pot estar bé, però que te limitin a que la renta del lloguer sigui 600, que a més acotin de 18 a 35 anys, després l'efecte pervers que pot tenir, que tu assenyales molt bé, que al final el que faci és que suposi un increment encobert d'altres de lloguer.
Uh-huh.
A veure, si el que volem és permetre l'accés a la venda, ja fa temps, jo sempre m'has escoltat dir-ho moltes vegades, i en altres fórmules, per començar, la vivenda fa temps que està intervinguda, però està intervinguda per part del mateix estat. No té sentit que l'adquisició de la primera vivenda tingui una fiscalitat tan brutal del 10%.
Uh-huh.
O sigui, això l'altre dia ho parlàvem, no? O sigui, si un pis val 200.000 euros, ja d'entrada has d'haver estalviat 20.000 euros en impostos només.
Uh-huh.
Però a més, perdó, 10.000 euros, sí, 20.000 euros en impostos, però a més hem de pensar que has de tenir 40.000 euros més perquè el banc no et financiarà al 100%. Aleshores, clar, estem parlant de que una persona que accedeix per primer cop a la seva vivenda es doni 60.000 euros estalviats.
Uh-huh.
Amb els ingressos que hi ha actualment, els sous tan baixos, és complicadíssim. Per tant, una mesura per mi molt eficaç seria, sense cap mena de dubte, baixar d'impostos o realment eliminar-los per l'adquisició de la primera vivenda i que hi hagués un sistema de financiació que permetés l'accés a la vivenda d'una forma més fàcil.
Uh-huh.
Això seria una mesura que funcionaria i després que la iniciativa pública intervingui allà on té la iniciativa privada d'arriba. Per exemple, anem a desenvolupar vivendes de protecció oficial a les zones on hi ha més demanda. D'aquesta manera, si posem en el mercat més vivenda, doncs inevitablement baixarà el preu. Això no s'està fent massa, ho hem parlat moltes vegades. Perquè l'Ajuntament, que a més és un ajuntament que té realment molts recursos, no es dedica a promocionar vivenda pública per lloguer, però en grans quantitats. Està perdent temps. S'està perdent molt el temps i sempre ens trobem i acabem parlant de lo mateix. Al final volem que això recaigui un altre cop sobre la iniciativa privada.
Estem parlant, recordem que es tracta d'un projecte de llei que encara no ha arribat en el Congrés, que en el que han arribat un acord al PSOE i Unides Podem. Si s'aprovés, quan començaria a tenir efecte?
No ho sé, perquè hem de veure... La idea és que s'aprovi amb els pressupostos per l'any 2022, és a dir, començaria a tenir efecte a partir de l'any que ve.
Uh-huh.
Però, sobretot, aquí beneficiarà ser els jugadors actuals, perquè els futurs ja veurem què passarà.
Perquè això afectaria, diguéssim, els contractes que s'han signat o que signarien a partir d'ara, no?
En principi hauria d'afectar els lloguers que s'assignin a partir d'ara. El que passa que, clar, com que un contracte de lloguer té una vida de diversos anys, doncs el que pot, la llei podria intentar que els propers anys pues, aquestes rentes també siguin. El que passa que seria... Jo ho trobo complicat, perquè, clar, aquests contractes de lloguer que ja estan signats s'han firmat amb unes condicions i ara canviar-les pues, seria bastant, bastant greu, la veritat.
Sobre aquest tema també volíem parlar perquè hi ha, diguéssim, aquesta llei és una llei a nivell nacional. A Catalunya hi ha una llei autonòmica que està recorreguda al Tribunal Constitucional. Si s'aprova aquesta llei, com queda la catalana? O estem a l'espera del que digui el Constitucional d'aquesta llei?
Bueno, a veure, Espanya és un estat molt atomitzat amb la normativa de vivenda, és a dir, que la comunitat autònoma té les seves pròpies normes, Catalunya també, els ajuntaments també, és a dir, hi ha normes autonòmiques, normes locals, per tant, la efectivitat de la llei estatal pues, no serà tanta com s'espera. És a dir, aquesta harmonització que pretén per intentar garantir l'igualtat de tots els ciutadans a l'accés a la vivenda, doncs serà complicat, perquè cada comunitat autònoma té la seva pròpia norma i cada municipi també.
Uh-huh.
Per tant, d'entrada, està recorreguda, però entenc que no està suspesa, per tant, la norma catalana seguirà vigent.
Uh-huh.
Mentre el constitucional es manifesta. De vegades que sí que potser és d'esperar que davant la norma, la llei espanyola que pugui sortir, pues el constitucional pues, s'inspiri per poder resoldre sobre la impugnació de la norma catalana.
Uh-huh. Estem parlant d'una norma catalana que ja fa mesos que està en vigor, fa més d'un any. Tots els contractes que s'han signat aquest any, si finalment la llei és anul·lada pel Constitucional, què passa amb aquests contractes?
Bueno, clar, el contracte està firmat. Els pactes són servanda, les parts van negociar. El que passa que van negociar sota un context que marcava la llei.
Jo entenc que de cara a l'arrendatari no ha de patir. L'arrendador podria potser pretendre una indemnització a la Generalitat en tant en quant va signar un contracte que potser el perjudicava, però que ara no pot modificar perquè, clar, l'arrendatari tampoc es pot veure perjudicat per aquí.
Joan Carles, tu, com deies, ets expert en dret immobiliari. Tu pots assessorar per a l'hora de contractes i de pagaments tant a llogaters com a propietaris, per si hi ha algun un oient que tingui dubtes?
Sí, clar que sí, cap problema.
Doncs Joan Carles Codina, ell és soci d'Escoda Codina Advocats i amb ell hem parlat sobre aquesta polèmica llei de l'habitatge que en principi s'ha arribat a un acord entre els dos socis de govern de la coalició de PSOE i d'Unides Podem i que ara doncs, també s'haurà de negociar en el Congrés dels Diputats. Joan Carles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.